Bona tarda.
Què té present l'administració quan es pregunta com cal finançar una infraestructura?
Doncs bàsicament dos objectius. Un és allargar el període de pagament de les administracions per reduir la pressió sobre els pressupostos públics dels primers anys i l'altre és repartir la càrrega financera del projecte. I aquí és on es pensa en els usuaris que utilitzin directament la via en comptes de repercutir-la a tots els contribuents en general.
Podem explicar quins són aquests sistemes més coneguts?
Doncs ho farem a partir de qui paga l'obra. Hi ha tres possibilitats, amb càrrec als pressupostos de l'administració, a càrrec de l'usuari o en fórmules mixtes. I els repassarem amb la valoració de Ricard Font, que és secretari general de la Conselleria de Territori.
El cost recau íntegrament sobre l'usuari.
Pagament de peatge.
És el règim de concessió tradicional que a Catalunya sobretot coneixem prou bé per les autopistes de peatge. L'adjudicatari es compromet a construir, explotar i mantenir l'obra durant el període de concessió i rep dels usuaris un preu establert. Aquest és l'únic sistema de finançament privat d'infraestructures perquè no grava el pressupost públic.
Quan es parla del cost de l'autopista pels usuaris, és cert, però després el benefici pel país, per exemple, de la construcció de la P7 és una evidència. Si un vull un dia mira on s'ha produït el desenvolupament econòmic més important del país, doncs segurament està a l'entorn de la P7.
L'exemple, a part de la P7, els túnels de Vallvidrera o el túnel del Cadí.
El cost recau en el pressupost públic.
Pagament al comptat.
Amb càrrec als comptes de cada exercici. Es paga a mesura que es van acabant les diferents parts del projecte. És el sistema tradicional en què s'han finançat la majoria d'obres públiques.
Societats de capital públic.
Les administracions creen societats amb capacitat d'endeutament. Reben l'encàrrec de construir una obra pública per compte de l'administració de què depenen, que els reemborsa les despeses amb càrrec a pressupostos futurs. És el cas de GISA, creada per la Generalitat a principis dels 90 per accelerar les obres pels Jocs Olímpics.
L'exemple, les rondes de Barcelona. Sistema alemany.
És un model de compra per obra acabada. L'adjudicatari es fa càrrec de la construcció de la infraestructura i del seu finançament, fins que la posa a disposició de l'administració, que hi veu un avantatge i un inconvenient. Té de bo que pot ajornar el pagament mentre dura la construcció. La pega és que ha de reduir la capacitat pressupostària als exercicis futurs.
I aquí jo crec que, com sempre, hem comès un abús durant els últims anys dels mètodes alemans, perquè bé, era fàcil iniciar una obra, però en el moment concret, moltes vegades, no hem disposat les administracions dels diners per poder-hi fer front. Amb la qual cosa, doncs això, des d'un punt de vista, en algun moment pot suposar una certa irresponsabilitat per qui els utilitza. No?
L'exemple, els primers trams de la L9 del metro. Peatge a l'ombra.
El sector privat es compromet a construir, finançar i mantenir la infraestructura i rep de l'administració un cànon en funció del trànsit que tindrà. Aquí la participació privada incorpora un risc de gestió, perquè si el grau d'ús de l'infraestructura és baix, reportarà menys ingressos a l'empresa.
L'exemple, l'eix transversal.
Models mixtos.
Aportacions de l'administració i recursos privats.
Pensats per projectes amb alta demanda econòmica o social, però amb poca rendibilitat financera per atraure el sector privat.
Molt bé, Joan, doncs aquests són els sistemes, però n'hi ha algun que sigui millor que l'altre?
Sobre el paper, no. L'opció d'utilitzar-ne un o un altre està en funció de cada projecte, que ha de permetre un ús més eficient dels recursos públics. Ricard Font ens ha fet, però, aquest vaticini.
En el futur anem cap a un model en el qual les vies d'alta capacitat retindran un copagament, amb una fórmula que encara doncs, entre tots haurem d'acabar de definir, i haurem de deixar pel pagament pressupostari doncs aquelles vies d'agitació local que realment tenen una voluntat de donar servei pròpiament local.
Aquesta és la veu del govern. Mirem, Joan, què diuen les institucions.
Li hem preguntat a Miquel Valls, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, quin creu ell que és el millor model en temps de crisi.
El més fàcil és el que se'n diu la público-privada, la participació público-privada, que és mitjançant el sistema concessional, mitjançant el sistema, hi ha diversos sistemes per col·laborar les empreses privades i les públiques amb la construcció d'aquestes infraestructures, sempre i quan l'anàlisi cost-benefici surti rendible. Sistemes n'hi ha, el que fa falta és la voluntat política per fer-ho.
Govern, institucions, des del món acadèmic, com ho veuen?
Li podrem preguntar directament a Daniel Albalate, és professor de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona.
Molt bé, professor Albalate, bona tarda.
Bona tarda.
Què és millor escollir, repercutir el cost d'una infraestructura en un pressupost públic o bé tendir al pagament per ús?
Nosaltres el que hem d'escollir és si nosaltres volem tractar les infraestructures de transport com, per exemple, la sanitat i l'educació, si els donem la mateixa importància, donant-los un finançament públic i universal, o si, en canvi, els volem tractar doncs, com altres béns o serveis que també són molt importants, com, per exemple, l'aigua o el gas i l'electricitat, en el que sí que hi ha un pagament per ús. No? El que veiem és que, probablement, amb les restriccions pressupostàries que tenim, el fet que hi hagi un pagament per ús no només pot ser desitjable des de la perspectiva de la justícia, en el sentit de que és aquell qui l'utilitza qui acaba pagant, sinó també, d'alguna manera, suposa una disminució de la càrrega de l'Estat en finançament d'infraestructures.
I aquí hi veuria alguna diferència entre la manera d'actuar del govern de la Generalitat i la del govern espanyol?
Veig força clar que el govern de l'Estat té moltes dificultats per acceptar i aplicar el criteri del pagament per ús, probablement pel cost electoral, el cost polític que tindria, doncs, per exemple, en el cas de les autopistes, posar peatges allà on avui doncs, es pot gaudir de la infraestructura gratuïtament. En canvi, sí que veig una actitud més receptiva al criteri del pagament per ús de la Generalitat, i ho podem, jo crec que el millor exemple és doncs, que l'any que ve, en principi, entrarà una taxa que podem anomenar, o que almenys respon a la filosofia de l'eurovinyeta, a l'eix transversal.
I a Europa, en quins països ens podríem fixar com a referents aquest pagament per ús?
La realitat és que, de fet, la tradició del pagament per ús a França i Itàlia és molt més antiga que en el cas d'Alemanya. Alemanya és el país clàssic del finançament pressupostari, de les infraestructures, en particular de les autopistes, i ha estat en els darrers anys, especialment després de l'extensió cap a l'est de la Unió Europea, en què s'ha vist d'alguna manera el centre geogràfic de la mobilitat europea, quan ha optat per gravar la utilització de les seves autopistes.
Molt bé, David Albalater, moltes gràcies doncs, per aquestes explicacions. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
I moltes gràcies també al Joan per aquesta informació detallada a fons del finançament de les infraestructures públiques del país.
Ha estat un plaer. Bona tarda.
Fins ara.